Atlas Subversiu.
Cada diumenge coneixem altres llocs del món des d'una perspectiva diferent. Aquesta setmana ens fixem en Alemanya i concretament en la ciutat de Bonn. I anem a Bonn perquè ha començat la 23a cimera del clima de l'ONU que ha d'impulsar el compliment de l'acord de París del 2015. I des d'aquesta ciutat alemanya ens arriba, com sempre, una postal. Scheinbar ist mit einmal alles so wie es immer
war. Ich bin was ich bin. Bonn, la postal. Antoni Dalmases.
Benvolguts oients del suplement. Avui us envio una postaleta des de Bonn, la ciutat que fou capital d'Alemanya en la segona meitat del segle XX, quan n'hi havia dues. Dues alemanyes i dues capitals. L'altra era Berlín, que la dividia el mur. Bonn, llavors, era la capital de la República Federal Alemanya, que, com ens creiem tontos del tot, les ràdios del franquisme de llavors l'anomenaven l'Alemanya Libre, perquè l'altra era la República Democràtica. Avui m'han fet viatjar fins aquí, perquè durant aquests dies s'hi fa una d'aquelles reunions importants que no solen servir de res, però que tenen molta anomenada. Com que fins divendres que ve s'hi celebra aquesta conferència sobre el canvi climàtic, la ciutat és plena de gent estranya, encorbatada i somrient, que semblen molt contents del fet que hi hagi problemes que ells lluiten per solucionar. Es tracta del turisme funcionarial del món, que viu de mostrar-se amoïnat per això del canvi climàtic, que fa que ens haguem acostumat a menjar castanyes i panellets amb màniga curta preguntant-nos allò tan nostrat de truco o trato, que es veu que fan a les pel·lis americanes i que no sé pas què punyeta deu voler dir. Però tornem a la postal, que és el que em demanen. Bonn és una ciutat bonica, d'uns 300.000 habitants, amb un edifici de la Universitat Barroca esplèndid al fons d'un prat vistós. Allí hi va estudiar gent molt important, Marx, Nietzsche o Thomas Mann, per exemple. I una rata infrahumana anomenada Joseph Goebbels, que demostra que tenir una carrera universitària no garanteix ser humà. Tot seguit visito un indret sagrat de la ciutat, la casa de Beethoven, el fill il·lustre i predilecte de la ciutat que em reconcilia amb la cultura. Completo la visita posant-me a l'iPhone la Sinfonia Heroica, que m'omple la ment durant una estona, tot dirigint-me a la catedral de Münster, la més antiga església romànica catòlica d'Alemanya, i després, pensant que en trobaré tots els feliços delegats de la cimera del clima, passejo per l'enorme parc Reinhaue i els jardins del castell Poppelsdorfer. Però els il·lustres policies del clima han decidit abandonar la seva dura tasca i es deu haver escampat pels 500 locals d'oci o per alguna de les 20 sales de cinema i 12 teatres que té aquesta capital de Westfàlia. Decebut, per recuperar la calma, volto per Bonn, admirat de la placidesa d'aquesta ciutat. Les ciutats que tenen riu desprenen un esperit de vida suau, i aquí, majestuós i ample, el Rin convida a un passeig fluvial. Lliscant sobre l'aigua amb una barcassa turística, m'allibero d'angoixes, i al vespre m'acosto a veure les escultures de Henry Moore i Hans Arp que hi ha al davant de la cancelleria i la biblioteca. L'art sempre apaivaga els neguits de l'ànima, em dic. Es fa de nit i fresqueja. Som al nord d'Europa, un lloc on la vida sembla poder tenir un cert sentit endreçat i normal. Acabo el dia veient l'espectacle de la ciutat il·luminada als meus peus des de dalt de la torre icònica i luxosa Post Tower, que enorgulleix la modernitat de Bonn. El canvi climàtic va fent pel seu compte i els seus delegats suposo que també, mentre jo deixo la meva postal a la bústia. I els envio, amics oients, lliures o presoners, el meu desig d'un diumenge tan civilitzat com el que jo gaudeixo al vell mig de l'Europa de la indiferència.
Gràcies, Dalmases. Bonn, situada a l'esquerra del riu Rin, pertany a l'estat del Rin del nord Westfàlia. Té una població de més de 300.000 habitants i va ser la capital de la República Federal Alemanya. És la ciutat natal de Beethoven i podria ser l'escenari de moltes pel·lícules.
Albert Biurlegui.
De totes les grans ciutats d'Alemanya, possiblement Bonn sigui una de les que passen més desapercebudes. Amb poc més de 300.000 habitants i situada a la riba esquerra del Rin, no té res que la faci diferent de les altres metròpolis, tret, això sí, que és on s'hi celebra aquests dies la conferència sobre el canvi climàtic organitzada per la ONU. Per tot això, avui és la ciutat convidada a l'Atlas Subversiu i per tot això també intentarem descobrir-la a través de tres pel·lícules i una cançó. El seu origen se situa fa més de 2.000 anys, quan els celtes hi van construir un pont que va travessar el riu Rin i s'hi va fundar una vila anomenada Bonna, que en celta vol dir ciutat. El primer fet històricament important, però, té lloc l'any 9 abans de Crist, quan es produeix la batalla del bosc de Teutoburg, que va enfrontar els pobles germànics amb legions romanes. Els fets van ser descrits amb generoses llicències històriques a la Batalla de Germania, film alemany dirigit l'any 1967 per un tal Ferdinando Baldi i amb Cameron Mitchell de protagonista.
La larga y sangrienta guerra había sido ganada por el tribuno Aulo Cecina. A su lado se había distinguido por su habilidad de mando y por gestas de valor un joven y desconocido centurión, Arminio. Nacido en la selva más allá del Rin, Arminio era un germano de la tribu de los Querulles.
Bonn, però, és conegut per ser la ciutat on va néixer Ludwig van Beethoven, un dels més grans músics de la història, amb un impressionant llegat que abraça del final del classicisme al principi del romanticisme. De personalitat complexa i turmentada, el cinema no ha estat massa pròdic en retratar-lo, però sí que podem mencionar Amadi Immortal, pel·lícula dirigida per Bernard Rose, interpretada per Gary Oldman, i on es recreava la història d'amor que el compositor va tenir amb una dama, la identitat de la qual encara és un misteri.
Hasta mañana no sabré con seguridad dónde voy a alojarme. Siento que vivir así no tiene sentido. ¿Por qué este profundo pesar? Si estuviéramos juntos, dejaríamos de sentir este amargo dolor. Allá donde voy, tú estás conmigo.
Com la resta d'Alemanya, Bonn ha viscut un segle XX ben atzarós, amb les dues guerres mundials i essent la capital de la República Federal d'Alemanya del 1949 al 1990. La ciutat va tenir també protagonisme als anys 70, quan hi va tenir lloc actes terroristes de la fracció de l'Exèrcit Vermell, una organització revolucionària d'esquerra radical responsable d'una trentena d'assassinats. El 2008, Uli Edel va recrear en cinema aquesta història amb Bruno Ganz de protagonista.
También en la República Federal se están manifestando contra la guerra en Vietnam.
Exigimos el cese de los bombardeos sobre Vietnam.
¡Soltadla! La señora Meinhof es periodista.
Necesito contar con todas las fuerzas de seguridad de la República.
Algunos pensamos que podríamos secuestrar un 747 y emitir un ultimátum. Lo estrellaríamos en el centro de Bonn.
En l'actualitat, però, Bonn destaca per la seva vida cultural i especialment la universitària, ja que arrossega una tradició de segles que fa que un 10% de la població siguin estudiants. I, naturalment, si hi ha una cançó que defineix aquest ambient és el Gaudeamus Igitur, l'himne universitari per excel·lència que es va començar a cantar precisament a les universitats alemanyes al segle XVIII. La seva lletra, tota una declaració de principis. Alegrem-nos, doncs, mentre siguem joves. Després de la divertida joventut, després de la incòmoda bellesa, ens rebrà la terra.
Fantàstic, Beorlegui. Avui obrim el nostre museu imaginari a Bonn. Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Has estat a aquesta ciutat alemanya?
Mai.
Mai?
No, no, conec altres ciutats, però
mira
Bonn...
que has voltat tu,
Sí, però Bonn
per
no...
Per temes d'art...
Sí, 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 però et diré que no és de les que hi hagi més temes d'art, Hi ha més a Berlín i a Múnich.
T'ha costat?
Una mica.
Sempre, Posem reptes.
Sí.
Dimarts va arrencar a Bonn aquesta conferència del canvi climàtic de l'ONU i per això avui amb el Museu Imaginari de l'Artur Ramon el situem en aquesta ciutat alemanya. I per començar s'ha escollit el retrat del personatge més il·lustre d'aquesta ciutat alemanya, Beethoven.
Sens dubte, l'estrella de Bonn, nascut a Bonn, el gran compositor alemany i un dels grans de la història, la música, sens dubte.
Qui és l'autor d'aquest retrat?
Mira, aquest retrat va ser pintat per Joseph Karl Stieler, que va néixer a Majunci el 1781 i va morir a Múnich el 1858.
Mm.
És un pintor alemany important, deixeble de François Gérard, que alhora era deixeble de David, és a dir, que ve del món clàssic acadèmic, que va retratar amb molts personatges importants a partir de 1808, quan s'instal·la a Frankfurt, però la seva obra, la que va passar a la història, com el millor, sens dubte, retrat de Beethoven, és l'obra que avui portem aquí al nostre museu imaginari i que jo la trobo...
Se'l veu emprenyat,
Sí. Mira, se'l veu...
Cabells blancs, mirada fixa...
Uns cabells de lleó, així despentinats, grisos, i després aquest folar vermell tan bonic, i ell està aquí, doncs, en fi, apuntant...
Com rondinant, no sé.
Sí, però té una cosa que després, al llarg dels segles posteriors, 19 i sobretot 20, el 20 amb la fotografia molt, s'instaura, que és el pintor, quan el retraten, en aquest cas el pinten, però el podien fotografiar després, la mirada aquesta del geni. És el que defineix molt bé un llibre que em va agradar molt quan estudiava, de Rudolf Witkower, que té un títol preciós, que és Nacidos bajo el signo de Saturno. És aquesta mirada saturniana, aquesta mirada del geni, no?
De ser-hi, però no ser-hi, no al mateix temps.
Exacte, és una mirada més enllà, que està més enllà de la realitat, més enllà d'aquest món terrenal que vivim nosaltres. L'artista se situa, diguéssim, en un...
En profunditat.
En un altre context.
En una altra dimensió.
I Beethoven aquí, doncs, el retrata, jo crec que molt bé, en aquesta qualitat de geni. Pensa que, a més, aquí Beethoven era, ja tenia... Clar, aquí tenia 56 anys. Per tant, el 1820, I ell va morir a l'any 1827. Perdona, aquí tenia 50 anys, més o menys.
Més o menys, sí.
I ell va morir amb 56, a l'any 27. Però a partir d'aquest moment, dels anys 20, Beethoven, com molts oients sabran, va tenir un gran problema, doncs, de oïda, i estava sord.
Va quedar
sord, que això per un músic és un drama, no? És com per un pintor quedar-se sec. I aquí jo crec que aquest món una mica autista, una mica isolat, queda molt ben reflexat en el quadre. El quadre transmet aquest Beethoven ja gran i sord. Clar, a mi hi ha una associació que sempre m'ha interessat molt fer, que és la que podem fer entre Beethoven i Goya. Beethoven neix una mica després. Goya neix el 1746 i Beethoven el 1770. Però Goya mor a l'any 28, 1828, i sí. Beethoven el 27. O sigui, moren quasi amb un any de diferència. I els dos, els últims anys de les seves vides, estan sords. I jo crec que tant un com l'altre desenvolupen uns mons interiors increïbles. Beethoven fa la novena sinfonia l'any 1823, que és la seva obra màxima, i Goya pinta totes les pintures negres i tota l'obra de Bordeus, que és extraordinària d'aquest moment.
Tota aquesta inquietud interior, clar, acaba canalitzant amb l'art, no?
Totalment. I són dos personatges, a més, de frontera, que estan entre el classicisme i el romanticisme. Són personatges de marge que agafen el final del classicisme. Per exemple, Beethoven prové de tot el classicisme vienès, de Mozart i de tants altres, i té aquesta gran explosió a través, doncs, del seu format de les sinfonies en el segle, ja en el segle XIX, en ple romanticisme. I Goya el mateix. Goya ve de l'academicisme, diguéssim, dels seus cunyats, de Bayeu i de tot el món que veu a Itàlia, de finals del XVIII, i fa aquesta explosió cap al món romàntic.
Com aprenem amb tu, Artur Ramon? Escolta'm, aquest quadre es pot veure a la Casa Museu de Beethoven,
sí,
a Bonn, no?
Sí, sí, aquest quadre està a la Casa Museu de Beethoven de Bonn, que és un dels llocs obligats quan un va en aquesta ciutat.
Seguim visitant la col·lecció imaginària. Un altre retrat. Aquest no m'agrada tant.
No t'agrada tant.
Qui és aquest senyor?
Mira,
bueno,
aquest
senyor
és...
o adolescent, no? Perquè té el borrissol, sí, sota el nas, aquest noi.
Mira, aquest és un dels pintors més importants de l'expressionisme alemany, del que es coneix com Der Blaue Reiter, que és el genet...
Com pots veure, sóc una gran experta en expressionisme alemany. Tira!
El genet blau, que es deia August Mack. August Mack, que també va viure gran part de la seva vida a Bonn i té un museu a Bonn. El museu més important de Mack està a Bonn. Ell l'any 11 crea, juntament amb Franz Marc, amb Klee i amb Kandinsky, aquest moviment. Aquest moviment què representa? Representa buscar el sentiment de l'artista des de la subjectivitat, molt a través dels colors, i és la porta que obre la pintura cap al món abstracte. Per tant, és un moviment que tindrà una gran influència en tot el que serà el segle XX, i que doncs, aquests artistes veritablement són revolucionaris a l'època, no? Llavors, Mack D'on prové tot això? Doncs tots aquests artistes provenen de que de petits o de joves, de bastant joves, van a París i coneixen el món de Cézanne, el món de Matisse, i a partir d'aquí Cézanne deconstrueix totalment les formes, i Cézanne a través d'ell doncs comença tot el que serà el cubisme, i Matisse és la gran apologia, el gran cant del color. Llavors ells busquen aquest joc de formes i colors, no? Són artistes més plàstics que espirituals i els encanta el moviment dels colors, i fixa't aquest fons groc que és preciós, sí, que està tractat una mica a la manera de Cézanne, i aquí el veiem a ell d'en 22 anys, bastant jove, en aquest autorretrat de l'any 1909, i també mirant-nos fixament, però vestit més quasi com un burgès que com un artista.
Com un,
no?,
senyor, eh?
Sí, que és...
Amb barret,
sí,
corbata...
Sí, sí, es retrataven així els artistes. Fins ben bé entrat al segle XX, que ja entra tota aquesta idea més del món, diguéssim, bohemi, etc. Es retrataven com si anessin a treballar en un banc, saps?
Són...
Però jo trobo que és un artista interessant i que està bé doncs portar-lo en el nostre museu, sobretot si parlem de Bon.
La seva obra va ser gaire extensa?
No massa, perquè va morir molt jove, amb només 27 anys.
Vull dir joveníssim.
Que, sí, va morir el 1914, en el front de la Primera Guerra Mundial.
5 anys després, sí, d'aquest quadre.
Com la majoria, o molts, no la majoria, però sí, molts dels artistes o van morir o van quedar les seves vides molt trencades pel conflicte bèl·lic, la Primera Guerra Mundial. Ell va viatjar a Túnez l'any 14, va conèixer també molt l'obra de Klee i està molt influenciat per això, i no és un dels grans, perquè el gran és Kandinsky, però és un dels importants d'aquest moviment de Blue Writer.
August Mach, autorretrat, una obra de l'any 1909, aquesta segona obra que forma part del Museu Imaginari de l'Artur Ramon, aquest museu imaginari que ens encanta perquè visitem totes les ciutats a través de l'art, i que aquesta setmana hem aturat, hem posat el focus a la ciutat alemanya de Bonn. Tercera obra. Un quadre en què s'hi veu un carrer, la imatge sembla enfocada des d'un balcó, i pels colors dels arbres és evident que és una vista de tardor.
És una vista de tardor feta a Bonn. El 1 de setembre de l'any 1907, Gabriel Munter, una pintora alemana...
Que bé, una pintora!
Sí, una pintora.
Fa molt temps que no parlem, sí, de pintores, això ho hem de arreglar.
Ella va fer una visita juntament amb Kandinsky, de la qual doncs, eren amants, Kandinsky i Munter, i va fer una visita al germà d'ella, Carl Theodor Munter, a Bonn. I llavors va prendre notes des de la seva habitació per pintar aquest quadre que l'acabaria a Berlín un any després, el 1908. Aquest és un quadre que a mi m'agrada molt perquè, tot i que té una relació amb l'impressionisme tardà, amb el puntillisme, tot, fixat aquest primer pla amb els tocs de pintura dels arbres, sí, sí que és veritat que ja es va veient aquesta diguéssim, camí cap a l'expressionisme. Aquest camí que portarà doncs, a Gabriel Munter a ser també una de les pintores importants d'aquest moviment. Ella va...
Quina història hi ha al darrere,
mira,
d'aquesta pintora?
És una pintora molt curiosa, perquè va néixer amb una família molt rica i molt aviat va ser amant de Kandinsky. Kandinsky no es va portar massa bé amb ella, perquè li va prometre que es casarien, no es van casar mai, i finalment la va deixar i es va casar amb una altra. Ella va a París a l'any 1906-1907, que és el moment de l'explosió del moviment FOB, amb tot aquest gran gust pels colors primaris, i allà coneix doncs, a Matisse, coneix a tots els FOBs. I a l'any 1909 compra...
Com has dit, FOBs?
FOB. FOBs eren bèsties, els van anomenar així, amb un crític, perquè tenien aquests colors tan primaris. I llavors, en aquesta gran exposició de l'any 9, que és referencial, és quan tots aquests artistes que veuen l'exposició queden totalment fascinats pels colors de Matisse i llavors, a partir d'aquí, això és com una taca d'oli, que tota Europa pinta d'aquesta manera. No? Quan vegis aquests colors tan forts, sempre són posteriors a l'any 6 i 7. Llavors, ella va comprar aquesta casa a Murnau el 1909 i va estiuejar amb Kandinsky, i en fi, era Kandinsky feia allò doncs, de tenir una família pròpia i els estius els passava amb l'amant, no? Era molt de l'època, això, fer aquest tipus de coses. I la veritat és que va ser una pintora important, però és que, a més, també la seva història està relacionada amb la Segona Guerra Mundial.
Sí, per aquí volia anar jo.
Exacte.
Perquè hi ha alguna cosa interessant
molt
per la preservació, no?, de sí, moltes obres d'art.
Ella va salvar 80 quadres del Blue Reiter, quadres importants de Kandinsky, de tots aquests grans artistes, que els va salvar doncs, dels nazis, que, com sabem, consideraven aquesta pintura art degenerat, que s'havia de perseguir, s'havia de destruir.
Sí, però després les revenien, no?
Després,
o se les quedaven.
Home, els nazis, jo tinc una teoria, que és que eren molt més, els interessava molt més l'art que la vida humana. O sigui, que salvaven més obres que persones. És molt cruel dir-ho així, però és que és així. És així. I eren gent bastant culta. Vull dir que llavors, molts dels quadres que s'han dit que la Segona Guerra Mundial van desaparèixer no han desaparegut. Són botins de guerra que apareixen després amb els russos. Els russos també, quan van envair, van agafar molta cosa. Però aquesta pintora, Gabriel Munter, que avui, doncs, en fi, recordem, crec que és important dir que va salvar aquests 80 quadres i després va fer una donació amb una casa seva a l'Enbachhaus, que encara es pot visitar, i que hi ha la col·lecció de tots els quadres que ella va salvar i els seus propis. No? Per tant, estem parlant d'una pintora que és rar
trobar-ne,
com sí, hem comentat diverses vegades, dones dins de la història de l'art, i que, a més, doncs, va ser una pintora molt vinculada a aquest moviment del Blue Reiter, molt propera a Kandinsky, no només des d'un punt de vista sentimental, sinó també
artístic,
estètic,
no?
I artístic, i després que va ser doncs, una persona que va salvar un patrimoni. Per tant,
molt bona tria, aquesta última. Gabriel Munter.
I és un quadre que es pot veure a Espanya.
Sí?
Eh? Sí.
On?
Pertany a la baronesa Thyssen. El que no sé ara...
A Sant Feliu?
No sé on és, perquè saps que ho va canviant.
Sí, va canviant.
No saps mai aquesta col·lecció on es poden veure les coses.
Bé, avui hem recorregut Bonn, Alemanya, a través de tres obres d'art que l'Artur Ramon doncs, ha instal·lat en aquest museu imaginari. Ens retrobem la setmana que ve. Moltes gràcies, Artur.
Fins aviat. El suplement.